A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí, segona hora d'aquest matí a nosaltres, d'avui dijous, 17 de març del 2011. Al nostre temps de la DEC, com cada 15 dies, ens retrobarà una qüestió que en el seu dia també va ser protagonista d'aquesta tertúlia. Vivíem la crisi ja, aleshores, quan havíem parlat de tot això i apuntàvem el recurs de la formació com una de les possibles sortides a la crisi, com a mínim com una forma de veure el futur d'una manera més coherent i més ordenada en el món empresarial. Avui ens hi tornarem a posar, la formació bàsica per a la competitivitat de les empreses, siguin grans, mitjanes, petites, siguin autònoms, sigui qui sigui, ho tornarem a posar sobre la taula. Saludem a la Susana. Susana, bon dia, bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Saludem a la Maria. Gràcies, Maria, bon dia, bona hora.
Bon dia.
La Maria és de Hola Sitges.
Sí.
Maria, què és Hola Sitges?
Hola Sitges és una escola de llengües, però bàsicament d'espanyol per estrangers.
Uh-huh.
I és per gent que ve de fora i també per gent, molts estrangers que s'afinquen a Sitges i que volen aprendre llengües.
D'acord. Com va començar aquest projecte, Maria?
Nosaltres vam començar fa 20 anys a Sant Pere de Ribes i després vam començar com una escola d'anglès. I després d'alemany, francès, i després vam començar amb espanyol, però això va ser casual, per una demanda.
Mm-hmm.
I després vam canviar aquí a Sitges, vam obrir una altra escola a Sitges, vam tancar l'altra,
sí.
I vam començar a treballar amb la SEAT, amb el centre de disseny. D'un dia per l'altre teníem, no sé, com 40 persones amb la família també fent castellà o espanyol, no sé com és millor dir-li.
O sigui que gairebé la Maria podria explicar l'experiència d'una sitgetana que va conèixer de ben a prop,
sí,
el personal que treballava,
sí,
al Sitges Centre de Disseny, perquè sí, en aquest edifici que pertanyia a Audi no hi havia ningú que parlés el castellà, Maria?
No, ningú.
No,
no, no. I per entrar allà era tot com top secret. Necessitaves deixar el DNI per fer classes, no?
D'acord.
Portaven un lloc, et feien signar. I després, bueno, la gent, els estudiants, els trobàvem a tot arreu. Anàvem a Leguski, al bar, i un dia el meu marit va dir, bueno, prou, ara sortirem a la nit sortirem a Vilanova.
Perquè jo no puc, perquè els veieu per tot arreu.
Sí, i després ens trobàvem amb les mares i els pares, mm-hmm, dels nens que feien anglès.
D'acord.
Així que era una vida una mica...
Una qüestió molt, sí, òbvia. És clar, perquè d'alguna forma lligaria amb el tema d'avui. L'empresa creia absolutament necessari que aquestes persones aprenguessin,
sí,
una de les llengües, clar, haguessin pogut decidir pel català també, però diguem-ne que van, sí, entendre absolutament necessari que aprenguessin una de les llengües oficials.
Sí.
D'acord. Encara que treballessin, diguem-ne, amb aquesta mena de búnquer,
sí,
entenien que havien d'aprendre una de les llengües. Sí. No era tant, per tant, motivació del propi empleat, sinó un criteri de l'empresa. Aquest.
Sí, d'integració, no?
Sí, això mateix.
I encara hi ha gent que d'aquells anys,
sí,
no? Mira, la meva filla té 17 anys,
sí,
bueno... Sí.
Va arribar a aquest, sí, centre d'Audi, es va inaugurar l'any 91 o 92, o gener,
sí,
més o menys,
sí,
que va venir el president Pujol aleshores.
Nosaltres vam començar el 93. I eren 40 famílies, especialment alemanys, no? Però també hi havia anglesos i francesos, uh-huh, i gent d'Escoda també.
D'acord.
Però va ser molt interessant com a experiència.
Per descomptat,
eh?
Que sí.
Mm, sí.
Deixant de banda això, que va, sí, caure del cel, per dir-ho d'alguna manera,
sí,
així, l'empresa, qui la formeu? Quanta gent sou a l'empresa?
A veure, la vam començar el meu marit i jo. El,
sí,
el meu marit és economista i jo sóc professora d'anglès.
Entesos.
I no teníem feina, som argentins. No teníem feina. I, bueno, com sóc professora, vam dir, posem això, comencem,
sí,
amb això, amb l'anglès, poc a poc, i, bueno, i ara ja fa 20 anys. Jo mai ho hauria dit, no? Que,
uh-huh,
que hauríem...
Que això hagués progressat d'aquesta,
sí,
manera, no?
Sí, que molta gent diu, bueno, una empresa és que dura 5 anys, lo máximo 5 anys, i després empresa familiar. I després...
Continueu sent vosaltres dos, Maria?
Sí, tenim professors. Jo faig tota la recepció, faig part de l'administració, faig classes, no faig la neteja perquè no tinc temps, però si la tindria, la faria també, no? Intento fer la captació d'estudiants, uh-huh, de fora, això és una mica difícil.
D'acord.
El gran canvi va venir amb internet. Vaja. Va venir, sí, perquè va ser amb internet que vam començar a fer cursos de intensius de gent que ve de fora. Com nosaltres que anem a Londres o a Irlanda, sí. Bueno, igual. I això va ser el gran canvi. I la veritat que vam ser una mica pioners en aquest sentit, perquè estàvem a punt de comprar el domini sitges.com, a punt.
A punt?
Sí. No va passar.
No va passar. Però veu estar a punt.
Però bueno.
En uns moments parlarem d'això, perquè en aquest cas, suposo que la Maria i el seu marit podrien dir, bé, nosaltres, més que formar-nos en això, hem anat treballant a partir del que les circumstàncies ens han, sí. Més o menys, heu tingut, diguem-ne, una certa perspicàcia en poder anar trobant un model de negoci a partir del que les circumstàncies anaven manant, no?
Sí, ens hem anat adaptant
a la sí, circumstància. Molt, I en tot molt. I això, i ens permetrà la Maria que ho diguem, un català perfecte.
Ah, bueno, els meus pares eren catalans, d'acord. Però a casa no el parlàvem.
No ho parlàveu.
Els meus pares, amb els meus germans sí, però amb mi no.
D'acord.
Però per mi era passiu.
D'acord.
Quan vaig arribar, vaig anar a Girona i que...
Esclar, a Girona
no tenia més remei, perquè anava al mercat a comprar bullastre i...
D'acord.
Per favor, em pot cortar... No, tallar.
Ja hi som. O sigui, aquest català ve en bona part de Girona, eh?
Bueno.
Bé, mig empordanès.
Sí.
Saludem en Joan Fraire. Joan, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
En Joan és de Paraire i Associats, empresa dedicada a...
El tema de gestió de persones i qualitat. Amb l'àmbit més general... que puguis veure.
Faig una pregunta a l'aire.
Sí.
Una empresa que es dedica a la gestió de persones, quan veu com gestiona una multitud arran d'una catàstrofe, què pensa?
Que és molt complicat i que hi ha d'haver-hi un background dins de la societat, perquè si no això no s'improvisa.
Com es pot definir això del background dins de la societat?
Una manera de ser, una formació, una forma d'estar ja imbuït a dins de la pròpia societat.
Una educació?
Una educació, sí. Jo crec que és algo més ja que l'educació, és tot l'entorn. Sí, sí.
És a dir, un tarannà.
Un tarannà, exactament.
És a dir, el que admirem d'alguna manera dels japonesos, aquest esperit que ara potser admirem i que en altres circumstàncies no voldríem per nosaltres, és aquesta capacitat d'assumir, diríem així obertament, el dolor, la desgràcia, amb aquesta... Què?
Jo diria que és una situació de saber agafar les coses de la vida i intentar enfocar-les de la manera més tranquil·la possible. De totes maneres, jo no vull dir que els japonesos siguin el paradigma de res.
Sí, sí. I segur que...
Segur que dins hi ha coses bones i coses dolentes, com a tota la societat. Però hi ha un element que és bàsic, que és la forma de ser. L'educació, el respecte als demés, sobretot el seguir les normes, els criteris que et fan servir a nivell general de societat. I per tant, des d'aquest punt de vista, doncs, esclar, quan hi ha una catàstrofe, l'únic que fan és seguir posant en pràctica allò que ja tenen totalment interioritzat.
D'acord, aquesta reflexió que fem així en veu alta, i ara en un moment li preguntarem també a Joaquim Carbonell, seria extrapolable al món empresarial davant de...
Sí, clar, segur. Tinc alguna experiència al respecte, Més o menys...
De com sobreposar-se, per dir-ho d'alguna forma, o de com afrontar...
De com analitzar les coses. I a partir de com analitzar les coses, com fer les actuacions de l'anàlisi que hagi sortit.
D'acord, això voldria dir que a partir de l'experiència en una empresa és tan bo el pragmatisme com un punt de què? Com un punt emocional a l'hora de...
No, clar, és evident. Potser el seu problema és que són, almenys de portes en fora, molt freds, són molt analítics, són molt racionals, però potser els hi falta un punt de, com deies bé tu, d'emoció, d'emocionalitat, i per tant un punt de la xispa, d'aquesta xispa de creativitat.
D'acord.
Que evidentment finalment l'acaben cobrint o l'acaben superant a base d'anàlisi i a base d'una altra sèrie d'aspectes.
Això forma part d'una certa educació en la contenció de les emocions.
Sí, clar.
Que en una empresa suposo que també deu ser bo fins a un determinat punt.
Fins a un determinat punt. Jo diria que també per referències, perquè això sí que no ho he vist, però jo recordo haver llegit una referència que no sé si era amb una empresa gran del Japó, una del sector d'automoció, el director baixant fent crits per baix a l'empresa. Vull dir que molta contenció emocional aquest cas no ho és.
D'acord. Saludem a Joaquim Carbonell. Joaquim, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
De Neos Training, dedicat a...
Nosaltres ens dediquem a dissenyar projectes perquè les persones aprenguin i les organitzacions millorin. Per nosaltres, l'aprenentatge de les persones és una eina claríssima de millora, evidentment, de les persones, però alhora de les organitzacions a través de les persones. Aquesta
sempre
seria una mica l'essència del tipus de projectes en els que ens embarquem.
Sempre hi ha temps per aprendre?
Sempre hi ha temps per aprendre.
Qui no ha après a una determinada edat, en determinades actituds,
no passa res. Si hi ha ganes, sempre estàs a temps d'aprendre qualsevol cosa. Habilitats, actituds...
I si no hi ha hagut ganes per aprendre, hi hauran ganes per aprendre a partir d'una determinada edat?
Pot ser.
Sí. Tot es pot estimular.
Les circumstàncies canvien, les persones canvien.
La Maria senteix, Diu que sí.
Sí. Que... Ah, és que aprendre és meravellós.
I en Joan diu que no. Que si hi ha algun moment en què algú, ara ens hi posarem en tot això, si hi ha un moment en què algú, diguem-ne, s'ha desmarcat del camí, és difícil redreçar-lo. Alguna lliçó d'això del Japó? Que li pugui venir al cap en Joaquim Carbonell des del punt de vista de...
Complex.
Complex,
és un,
no?
És un tema on pots analitzar, per exemple, les últimes notícies que estava sentint al respecte de si des de, per part del govern s'ha ofert tota la informació o no, respecte, per exemple, a nivells de radioactivitat. Pots analitzar aquí els punts d'ètica respecte del traslladar la totalitat de la informació o no a la població, per exemple.
Mm-hmm.
Els temes de comportament, senzillament, doncs comentar exactament el que heu comentat vosaltres. Bueno. Vull dir, no, és una població que des d'aquest punt de vista és exemplar. I abans de començar la tertúlia una mica dèiem, bueno, i què passaria aquí, no? Vull dir, si a vegades a les cues per anar a comprar un bitllet de metro
quantes persones...
ja et discuteixes, doncs imagina't aquí.
Quantes persones ens deuen haver fet aquesta pregunta,
Sí.
I si això hagués passat aquí, què faríem nosaltres, pobres d'això?
Fora diferent, segur.
D'acord.
No sé si millor o pitjor,
d'acord, però diferent, és que sempre, segur. Sembla que ho diguem com a mollo d'allò que seríem un desastre i que ho faríem tot mal. I suposo que... Seria diferent, i això no vol dir que fos ni millor ni pitjor amb determinades coses ni dolent amb determinades altres. Tornant al fil inicial, sempre hi ha temps per aprendre.
Jo penso que sí.
I tothom té la necessitat de no deixar de motivar-se per aprendre, sigui el que mana, sigui el que...
Tothom hauria de tenir.
Hauria de tenir.
Ara, si la té o no, ja no ho sé.
D'acord.
Però tothom hauria de tenir aquest esperit de millora, aquest esperit d'aquesta curiositat i aquesta capacitat, per què no, per reflexionar sobre si fas les coses de la millor manera possible. Jo crec que això, a partir del moment en què perds aquest esperit, deixes de millorar com a persona, i això és trist, no? Jo crec que la capacitat d'aprenentatge en les persones és una de les característiques que ens fa ser persones, penso.
Això és difícil que passi, no sé si dir, en un model social en què molt sovint, quan les persones parlen de la feina, no acostumen a dir que estan treballant en la feina que més els agrada o en la feina que més els motiva?
Des del meu punt de vista, i això a vegades és difícil de comprendre, però penso que és un error. És a dir, realment, si vols ser feliç, has d'intentar dedicar-te a allò que més t'agrada. Senzillament perquè ho faràs molt millor que no pas si et dediques a coses que ni et van ni et venen. I per tant, ja que ens passem tantes hores a la feina, els que en tenim, doncs quina reflexió millor que intentar doncs això, dedicar-te a fer coses amb les que realment aprenguis, disfrutis, i sobretot, per mi, jo crec que és molt important que la gent senti que està aportant valor al projecte, a l'organització.
I si resulta que faig una cosa que m'agrada però que no em permet viure?
Complicat. Bueno, aquest és el cas, no ho sé, de determinats artistes o pintors, o gens amb interessos de...
Saltem, si vols, a l'altre costat de la taula. La Maria ens ho deia, el seu marit economista i ella professora d'anglès. Dues persones que es trobaven sense feina.
Sí. I el meu marit es dedicava al sector agroalimentari. Molt diferent.
Absolutament
no
diferent.
No trobava, sí. Perquè quan vam arribar aquí, estava tot... aquest sector estava molt controlat per famílies, l'empresa familiar. Mm-hmm. Era molt, molt difícil la inserció.
D'acord.
I vam dir, bueno, què fem?
Què fem?
Sí, perquè l'Argentina en aquell moment era una bomba.
I sobretot com ens motivem, no?
Sí. I vam començar així. Sí, jo feia classes, no sé, hores, bueno, totes, les que podia i més, no? Bueno, també hi ha una mica això de l'argentí que s'adapta al bitxo que sobrevive a l'explosió nuclear, no? I bueno, teníem que adaptar, teníem una filla en aquell moment i, bueno, i ens agradava Sitges, eh? Uh-huh. Una cosa sí que tinc que dir és que nosaltres vam triar el lloc on volíem viure.
D'acord.
I això és molt important. Treballàvem en altres pobles, però vam triar viure aquí i la família, després de 20 anys de ser aquí, estem tots molt convençuts, no? De la decisió.
D'haver fet la bona, sí, la bona decisió.
Sí, sí, sí. Sí.
D'acord.
Sí,
o sigui, sí. Això també va ser un punt per motivar, no, el seu dia?
Sí, perquè teníem alguna opció d'anar a treballar fora a Catalunya mateix per a l'altre poble i vam decidir que no, que preferíem començar aquí de zero, però començar, no? Que està aquí, no?
Uh-huh.
I bueno, aquí estem.
Sabíeu que, encara... sabíeu que això era una carrera de fons?
No, ho sabíem. No, perquè quan ets més jove ja tens tanta il·lusió per tirar endavant, no? I després que, esclar, estàvem en un país nou, que era nou per nosaltres, on hi havia una certa estabilitat, no? En aquell moment, que no tenies un president que signava una ordenança i el dia següent tenies una devaluació feroxa.
D'acord.
És que apreciaven molt aquesta estabilitat.
D'acord. És a dir, això ja era un punt on sí. Motivar-se d'entrada,
sí,
saber que arribàveu a un lloc on, com a mínim, podíeu sí. Tenir una certa estabilitat d'entorn.
Sí, i després un lloc on criar una família.
D'acord.
Sí, i això per nosaltres va ser invalorable.
D'acord.
I el mar. El mar va ser un punt decisiu.
Sembla mentida, eh? Estem parlant
de... Hi ha moltes coses, eh?
Hi ha un lligam, hem de suposar que bastant absolut, entre família que es desenvolupa sí. I empresa que es desenvolupa sí. en paral·lel, una cosa
sí.
Amb l'altra.
Sí, i l'aigua, perquè nosaltres venim de Buenos Aires, del Río de la Plata,
sí.
I aquí tenim aigua aquí. Oi. No estem a un lloc mediterrani, en el medio del...
Sí, sí. Que és una aigua molt semblant, Maria, o no té res a veure?
No té res a veure. Sí, és semblant perquè és tranquil·la, no hi ha...
D'acord.
No hi ha onades, però el color i, bueno...
Tot plegat.
Sí.
En Joan Pereira era l'home que ens deia, bé, sí, sí, es pot estar disposat a aprendre, però la persona que ja no ha après a una determinada edat difícilment es motivarà per aprendre a partir d'una determinada edat?
Molt possiblement.
Per què?
Li costarà, perquè ja té uns costums que són difícils de trencar. És a dir, si amb el tema de la formació, com amb molts temes emocionals, si no hi ha un daltabaix o no hi ha unes forces externes que et facin fer algun canvi, per tu mateix moltes vegades et deixes portar per la rutina. I aquesta rutina fa que molta gent amb una determinada edat ja ells mateixos hagin dimitit de poder aprendre coses. No per capacitat, sinó per voluntat, que és diferent.
Per acció o per omissió?
Pot ser per les dues coses.
Per les dues coses.
Sí. Perquè, a més, a veure, i ara potser parlo d'una manera més genèrica, amb el tema de formació. La pregunta és, la formació és necessària? En abstracte, sí, clar que sí que la formació és necessària, però potser estem fent un gran massa el tema de la formació.
Fem un parèntesi aquí, el darrer cop que teníem en Joaquim i en Joan encara no s'havia posat en marxa aquesta iniciativa governamental dedicada als nois de 16 anys, nois i noies de 16 anys, aquelles persones que encara no s'han integrat al mercat laboral i que ara formen part de cursos de formació durant un determinat període de mesos.
Uh-huh.
I en Joan vindria a dir que la formació per la formació...
No serveix.
Joaquim?
A veure, a mi és que quan parlem d'aquests temes realment m'agrada fer la distinció entre la formació i l'aprenentatge. Per què comento això? Perquè realment, des del meu punt de vista, les organitzacions centren, en la gran majoria dels casos, l'aprenentatge de les persones en una eina que es diu formació. I realment el que estan fent és perdre de vista que hi ha altres alternatives, altres eines per aconseguir que les persones aprenguin. Aleshores, a mi m'agrada fer èmfasi, no tant amb l'eina formació, sinó amb el concepte d'aprenentatge de les persones. I per tant, si agafes, diríem, aquest camí...
Per exemple, no es tracta tant de fer un curs, sinó d'intentar aprendre una metodologia, d'intentar integrar-se dins d'un...
Es tracta de complementar les eines. És a dir, tu pots fer un curs, però si tu fas un curs i després, des del punt de vista de l'organització, del teu cap, li importa ben poc si has après, si no has après, si ho portes a la pràctica o no ho portes a la pràctica,
si ho pots aplicar o no ho pots aplicar,
realment aquell curs no servirà per res. Si tu, en canvi, el que fas és combinar, en aquest cas eina formació, amb una eina seguiment del cap, diguem-li així, els resultats es multipliquen, els resultats creixen, perquè realment aquella persona que, diríem, ha rebut tota aquella informació, que teòricament, si aquell procés d'aprenentatge està ben construït, doncs ha partit de la base de quines són les coses que necessita aprendre, com ha de fer aquestes coses, de quina forma les pot implementar, quins són els riscos, quins són els aspectes que poden recolzar aquest procés d'aprenentatge i quins són els aspectes que poden frenar això. Si aquesta formació ha estat ben implementada, i a més, després, per part del CAP, hi ha més alternatives, per part del CAP hi ha aquest seguiment i aquesta valoració, és molt probable que aquell curs doni els seus fruits. I per mi aquest és un aspecte que no es desenvolupa d'una forma suficient a les organitzacions.
Per tant, aquí sí que coincidiu. La formació per la formació, Maria.
Sí, jo també.
També.
I penso que també hi ha que tenir molt control del que s'ensenya, dels programes, dels continguts. Mira, al mes d'octubre vaig rebre una invasió, una onada enorme de gent, de comercials, per vendre cursos subvencionats, no?
I una invasió de comercials,
sí,
per vendre cursos subvencionats.
Sí, la primera vegada, eh? No? No sé si et sona això.
Sí, no. Maria, cursos de què?
De tot.
De tot
que... però, a veure, jo el que tenia que triar no podia ser jardineria.
No,
tenia que
ja
ser
revolucionar...
Vaig triar...
Però quan dius de tot, vols dir de tot?
Sí. Sí, de tot, de tots els sectors.
D'acord.
I per primera vegada vaig triar un de màrqueting de la formació. Vaig dir, genial, amb això venderé cursos com xurros.
Ha vingut la Maria amb el llibre de màrqueting de la
formació.
Sí,
vaig equivocar. Sí, però a veure, va ser una mica error meu, que no vaig averiguar bé el contingut, no?
Però... O potser el contingut no es va explicar prou en el...
No vaig preguntar, ho vaig donar, lo di por sentado.
Perquè dit així, obertament, màrqueting de la formació.
Dije,
interessant, no? Que bé, sona, fins i tot sona bé. Què està fent vostè?
Màrqueting de la formació. Voy a vender cursos. Por fin. Dejaré de ser solo profesora.
D'acord, ara està parlant un alumne, també,
o
una persona que pensava, diguem-ne, suposo que d'una forma molt lícita, en dir, doncs mira, farem això perquè segurament la meva empresa se'n beneficiarà d'haver fet aquest curs.
Sí.
Què tal?
I, bueno, no, era no presencial. Mira, hi ha dades aquí, el material era una mica, jo diria, mediocre, no? Mm. Perfil sociològic usuario de internet. Fuente, associació, bla, 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 1998. O sea, un manual, al 2011.
Amb unes dades de l'any 1998.
Vaig mirar el nom de la persona que ho havia fet,
que,
no?
Sí.
Sánchez Maza, que era... Jo el relaciono amb el jefe del falangismo, la novel·la de Javier Cercas.
És que bueno, m'ha vingut al cap,
trobar,
però...
No el vaig trobar, jo no sé si això és un rejunte,
sí.
Ho sé. Però estava molt, molt enfadada, molt. A veure, jo em vaig equivocar, però bueno, podria haver equivocat i que el contingut hagués sigut...
D'acord, i que el manual, diguem-ne...
Sí, perquè era de formació dins de l'empresa, per una empresa gran on hi havia un cap de formació que estimulava la gent per fer formació interna. No era lo meu, no? Però podria haver sigut interessant.
Parèntesi aquí, el que li ha passat a la Maria... que d'alguna manera és la responsable de la seva empresa, petita, li pot passar a moltes empreses que li vingui un senyor i digui, escolta, tinc cursos de formació pels seus treballadors.
Sí, això passa...
Tindria que haver més control.
Exacte, i per desgràcia...
I que l'empresari pensi, mira, doncs escolta, potser sí que això m'entrega alguna cosa.
Sí. Bueno,
o quin sí més arrossegat.
Sí, de fet moltes qüestions d'aquestes són cursos de formació. Mira, com que tenim una subvenció, doncs fem alguna cosa. I torno a dir el principi del que deia abans, és a dir, la formació per si mateixa, i coincideixo totalment amb el que deia el Joaquim, la formació per si mateixa no serveix, s'ha d'analitzar prèviament què fa falta, i tant me fa que diguem aprenentatge com formació, ja és una qüestió de tipus semàntic, però el que sí que és important és que dins l'empresa s'ha d'analitzar què fa falta perquè la formació que es dongui a nivell empresarial, una altra cosa és la que es dongui amb gent aturada, eh? Aquest seria un altre tema.
Sí, sí.
Però la que es dongui amb gent que en aquests moments està en actiu dins d'una empresa és bàsicament perquè s'apliqui dins l'empresa.
D'acord, no sé,
perquè si no és desmotivadora.
D'acord. No sé, però tant, si en Joaquim anava més amb una diferència semàntica entre formació i aprenentatge.
Bueno, és, a veure, podríem dir que són dues cares de la mateixa moneda. No pot haver-hi formació si algú no aprèn i no es pot aprendre si algú no ha dissenyat alguna mínima eina perquè s'aprengui.
D'acord, no? Però en Joan deia, això s'ha de poder aplicar i ha de donar uns resultats, perquè si no és un brindis al sol, el fet de... D'acord. S'ha avançat en això o no? O aquesta sensació que deia la Maria de que ens movem entre màsters, cursos...
Jo li preguntaria una cosa a la Maria. Quant t'ha costat això, el curs aquest?
Ara no me'n recordo, però no me'n recordo.
No a mi, perquè...
No, perquè és això, és amb el 7, no sé, un percentatge que pagues amb impostos, però el curs crec que costava, no ho sé si 300 euros o... Van donar això, una llibreta, i després sí que hi havia un senyor amb qui tenia que...
D'acord, un senyor, diguem-ne, un senyor online, per dir-ho així.
Sí, però vaig preguntar a una amiga meva...
Un tutor.
Sí, un tutor, sí. I li vaig preguntar, li vaig consultar a una amiga meva que fa formació fa anys i anys, eh? I em va dir, és que con la crisis todo el mundo se pone a vender cursos ahora.
El problema des del meu punt de vista... i bueno, no sé si us ho compartireu o no, però jo crec que les coses que són gratuïtes o quasi no costen diners no es valoren. I per tant, avui en dia, amb els temes de formació dedicada a les empreses, amb el tema de les subvencions, cosa que està perfecta, vull dir, estic absolutament a favor de que això existeixi, però discrepo de com s'està gestionant.
T'ho puc plantejar al revés? De la mateixa manera que les coses que no valen diners no es valoren, hi ha... formació sobrevalorada des del punt de vista de...
És possible, determinades marques, determinades institucions...
Sí, perquè la Maria pot tenir aquesta sensació de dir, bé, a mi m'ha sortit subvencionat o el que sigui, jo he pagat un tant, però jo crec que el resultat final d'aquest curs, doncs home, no respon massa a la inversió que pugui fer jo.
Sí, però fixa't que d'alguna forma... i és curiós, màrqueting de la formació és el títol
sí,
que està...
Sí, és irònic.
Maria. Sí, a màrqueting... s'afirma que quan una cosa és valorada i el valor, entre altres coses, depèn dels diners que t'acabarà costant, tu t'interesses molt en el procés de compra i averigües, i això per què serveix, i això com funciona, i això realment quina utilitat acabarà tenint, i quin partit trauré jo d'això. Clar, en la compra de la formació subvencionada, com que no existeix, diríem, aquest import que has de pagar... Algunes empreses, no totes, però algunes empreses el que fan és dir, quan val això? Res, doncs vinga, posa'm en 4.
D'acord.
I no són conscients de que aquells recursos ben emprats realment et podrien fer un servei. I després tu parles amb responsables, amb gerents, amb directors de formació, amb directors de recursos humans, i dius, no, si la formació és que no serveix, és que no dona resultats. Home, no dona resultats. Jo sempre ho equiparo, vull dir, la formació per mi és una eina. I si tu agafes, unes estenalles per clavar un martell,
sí, sí, sí,
no l'acabaràs clavant com Déu mana. Però, per clavar un clavell necessites...
Però se suposa, Maria, Joan i Joaquim, se suposa que la crisi hauria hagut de servir una mica com a sedàs.
Doncs
no, perquè a més
això que estava dient el Joaquim comporta una qüestió, i és el concepte de cost i valor. Una cosa és el que et costi i l'altra és el valor que entreguis del que et costa. És a dir, una cosa et pot costar molt i treu un alt valor, doncs perfecte,
sí,
i,
un aprofitament.
Exacte, un valor.
No és car.
Exacte, i una altra cosa pot ser que no et costi res i el valor sigui zero, amb el qual sí que té un cost, perquè té el cost del temps, que aquest és un cost que no es fa servir dins les empreses. És a dir, com que hi som, doncs vinga. I a més, en aquest país que el concepte de temps és il·limitat, és a dir, no és com a la resta d'Europa que si vas a treballar 8 hores són 8 hores, no? Aquí són 8 hores teòriques, però és igual, és qüestió d'estar-hi hores i vinga, i és un concepte que ni l'eficàcia ni l'eficiència està contemplada per enlloc. És a dir, parlem de productivitat, o parlen de productivitat, quan realment el concepte de productivitat és eficàcia més eficiència. I aquí pot ser eficaç, és a dir, fer les coses bé, però amb un cost brutal. I, evidentment, per desgràcia, moltes vegades no som ni eficaços.
Dit això... Hi ha un problema de varietat de cursos, de massa oferta, o hi ha un problema d'adaptar veritablement aquesta oferta a les necessitats de les empreses?
Hi ha dues coses. Una, els cursos que fossin oberts han de ser més o menys genèrics, generals, perquè esclar, si venen empreses de molts sectors és difícil fer-lo a mida, però els cursos dins de l'empresa, in company, aquests evidentment han d'estar fets a mida partint d'una certa estructura de curs.
Ho dic perquè fins i tot en el currículum d'algú pot arribar a resultar perjudicial dir, escolti, m'he fet un curs d'això, un curs d'allò, un curs d'allò, i qui digui, sí, mira, cursos, i ja hi som.
No, perjudicial no.
No, perjudicial no, eh?
No. És un signe dels temps, també. Eh?
És un signe dels temps.
Sí, 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 això de fer cursos.
Això de fer cursos és un signe dels temps.
Sí, no, volia afegir que vaig fer un curs subvencionat i que va ser meravellós, sí. També.
Gràcies a Déu.
Presencial. De lideratge, que és difícil, I va ser molt, molt... És que no que és faltava ningú.
Maria, tothom... Que és difícil, el curs o el lideratge?
El lideratge i després convocar la gent.
D'acord.
Que la gent vingui.
Que la gent respongui.
Sí, que la gent respongui. I la gent responia, I així que una de cal i una d'arena.
D'acord. És a dir, has tingut experiències als 50. Per tant... Primer, se suposa que cal tenir un empresari conscienciat que la formació pot ser un valor afegit molt important per a la seva empresa, i se suposa que a partir d'aquesta consciència, no sé si l'empresa ha de destinar una part dels seus recursos a motivar, formar els seus treballadors.
Sí, és així.
Sí, és així.
Sí. I el Joaquim ha dit una cosa molt important, i és que després d'un curs hi ha d'haver un seguiment.
D'acord.
Perquè el curs per si mateix
tampoc estan sentit. En la meitat d'aquest procés, quan diem, bé, destinar una part de recursos, de què parlem? D'un 5%, d'un 10%, de facturació, del que sigui necessari, del que es cregui en aquell moment?
Particularment crec que ara calcular percentatges no té gaire sentit. Jo crec que és raonable fer una avaluació real de quines són les... A veure, per començar, aquest és un tema que no és fàcil. És a dir, primer, l'empresa ha de tenir molt clar quina és la seva trajectòria estratègica, cap on va, quins nous mercats, quins nous productes, realment quin és el futur.
Perdó, això ho podem donar per entès o no sempre és
no,
així?
No sempre és així. Per això deia que, vull dir que a vegades deslligar la formació...
Per qui cregui que això pot ser una obvietat, doncs no ho és.
No ho és. És a dir, deslligar la formació del plantejament estratègic de l'empresa per mi és una errada. I normalment la formació és, bueno, a veure, què farem aquest any? Farem una mica d'informàtica, farem una mica d'això... Bueno, és una manera de fer-ho, no? Però, des del meu punt de vista, en tant que eina de gestió, el que requereix és una anàlisi inicial. És a dir, cap on va aquesta empresa? I després fer-te la pregunta de dir, i les persones que la formen estan realment preparades per seguir aquest camí? La resposta pot ser que sí, pot ser que no, pot ser en part. I a partir d'aquí el que identifiques són les necessitats d'aprenentatge, què han d'aprendre les persones. I un cop tens identificades aquestes necessitats, tu pots permetre't el luxe de dissenyar projectes que integrin la formació, el seguiment, el coaching, moltes eines que hi ha a l'abast de les organitzacions per realment dissenyar aquest camí a través del qual les persones aprendran. Aquest és el camí raonable. No ho fa tothom, per dir-ho d'alguna forma.
O molts deixen part d'aquesta responsabilitat que a les escoles de negocis, als màsters, als seminaris, a les institucions i a les diferents propostes que es fan des d'aquest punt de vista...
O senzillament no s'ho plantegen des d'un punt de vista de gestió. I sí que parlen, doncs, no ho sé, parlen de la gestió financera, i sí que parlen de la gestió comercial, i sí que parlen, però no veuen, no interpreten que es pot gestionar l'aprenentatge de les persones a les empreses. I per mi és fonamental. Si no descobreixes això, si un no pren consciència de que les organitzacions poden definir a través d'aquestes preguntes què és el que les persones han d'arribar a aprendre i sobretot fer un seguiment i fer una aplicació d'aquest aprenentatge, realment mai t'ho planteges. És a dir, quan no es parlava de màrqueting, com a model de gestió, les empreses senzillament venien de la millor manera que podia. En aquests moments... La gestió de l'aprenentatge, des del meu punt de vista, no és un concepte que estigui altament difós. Sí que és veritat que hi ha organitzacions que això ho treballen, però no està altament
difós. I això és bo per empreses grans, petites, per tot
arreu? A veure, el concepte està perfectament definit. El problema és que, primer, el teixit industrial o el teixit empresarial, més ben dit, de Catalunya és un 90 i no sé quants per cent de petita i mitjana empresa. Per tant, fem distinció entre el que seria empresa gran, que sí que més o menys tal com diu el Joaquim, anirien en aquesta línia, però la resta deixa molt que desitjar. I a més hi ha un altre problema, i és que les direccions d'empresa no veuen que l'empresa és un tot integrat. És a dir, el director d'empresa, doncs, el millor està ficat en vendre, que evidentment és important, perquè si no vens no hi ha beneficis, i si no hi ha beneficis no hi ha empresa. Això és indiscutible. Però és que no només és això. I per tant hi ha d'haver-hi un concepte integrador de dir, com molt bé deies tu, cap on volem anar, quines són les coses que ens fan falta, és a dir, centrat en el tema de formació. Volem formar gent. És urgent i important això que hem de formar? Sí, doncs si és urgent i important hem de dedicar recursos. No és urgent, però és important. Doncs mira, el dia de demà, quan estiguem millor o de cara a l'any que ve, doncs ja ho farem. És a dir, és un tema de prioritzacions, i per desgràcia a dins de les empreses el concepte de prioritzacions està molt poc estructurat. És a dir, avui caic i demà m'aixeco. I, esclar, funcionar d'aquesta manera és una mica difícil.
En el cas de la Maria estem parlant d'una petita empresa.
Molt petita.
Dues qüestions. En algun moment has pensat, si jo no hagués fet formació, el negoci m'hagués anat igual de bé?
Jo crec que en el meu cas el que era important era... És una cosa interna, de molta comunicació entre els professors, d'intercanviar idees, intercanviar informació de com és el perfil dels alumnes.
O sigui, agafaríem la segona part, la de l'aprenentatge. Entre tots es van intercanviant experiències sobre allò que passa.
És una altra de les formes d'aprendre les organitzacions.
Sí, perquè no tenim massa recursos per...
Ni massa temps, gran... suposo.
No, i a més som... El perfil de professor és de mare amb nens, i que el temps està molt mesurat, no?
Aquí està.
Però sí, l'intercanvi, l'incorporació de material nou, parla molt entre nosaltres.
D'acord, o sigui que, de fet, la vostra formació ha estat a partir de l'experiència col·lectiva posada en comú.
Sí, totes venim del sector, som universitàries, sí? Però, bueno, tenim unes circumstàncies de vida que potser no ens permeten fer massa formació.
D'acord, és una altra forma de veure-ho. D'alguna manera.
Sí, però fixa't que l'interessant és el procés. És a dir, tu fes la pregunta, escolta, si no haguessis fet formació, ella t'ha contestat, escolta'm, hem après. I hem après perquè han estat capaços, com a equip, d'identificar una forma d'anar progressant en el model de gestió de l'organització. Què necessiten els nostres clients, què necessiten els nostres alumnes, com això podem implementar-ho, ho provem, funciona, no funciona. Tu que estàs treballant en temes de qualitat, és el cicle de gestió de la qualitat. Aleshores, des del meu punt de vista, amb organitzacions relativament petites i jo diria inquietes i curioses, això surt d'una forma natural.
És el que anava a dir.
El problema està en traslladar això a una organització que sigui una miqueta més.
D'acord, perquè qui escolti, doncs, podria dir, doncs, home, és molt de sentit comú, això.
Sí,
com feien els nostres pares i els nostres avis, allò de dir, som una petita empresa, som una petita botiga, i escolta'm, i si ara fem això no ha sortit bé, doncs fem-ho d'una altra manera, no sé què.
Sí, sí, no deixa de ser que és el tema de prova-error, prova-errat, clar, vull dir...
Allò de l'experiència empírica, que deien, sí, això, doncs van passant coses, doncs anem fent en la mesura d'allò. Com es trasllada? Sí,
a vegades, Maria, sí que consultem amb Barcelona Activa, i sí que fem passos, però el que és a la metodologia i al material i als continguts, això ho fem entre nosaltres, no? Sí, i després, a vegades, si ve un professor nou, també això és com aire fresc, no?
És que aquest és un aspecte curiós. És a dir, a vegades les organitzacions no són capaces de reconèixer que el coneixement està a la pròpia organització. I aquesta és una tasca absolutament interessant, també. És a dir, fixa't el que està comentant, és un exemple claríssim. Com aprenem? Parlant entre nosaltres, aprofitant la incorporació de persones noves que arriben, que tenen altres experiències, tenen altres vivències, tenen altres plantejaments...
I venen de fora i tenen una visió.
I posem en comú. Sí. Aquest és un diríem, model d'aprenentatge que és molt potent, molt potent.
Sí, no és suficient, és potent, però no és suficient. Jo m'agradaria més, però bueno.
Fixa't que el que estàs dient també és que d'una manera o d'una altra esteu trencant la rutina. És a dir, a la que entra una persona nova, us intenteu comunicar amb ella, perquè ella, portant les seves experiències, us les doni a conèixer, i vosaltres, evidentment, les vostres amb ella, amb el qual feu un increment de coneixement. Per tant, trenqueu la rutina. I això és importantíssim. Dins de les empreses, a nivell de coneixement i aprenentatge.
Estem arribant al final, però, és clar, es trenca la rutina, tothom es comunica amb tothom. Això vol dir, Maria, que no hi ha una jerarquia molt establerta. És a dir, l'empresa la porta qui la porta... però diguem-ne que tothom es parla amb tothom.
Sí, 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 tenim molta comunicació.
Molta comunicació.
Perquè, sí, perquè la direcció també fa la mateixa tasca.
Aquí està, la direcció, sí, la direcció baixa i els treballadors pugen.
Sí, està bastant com horitzontal. Que,
horitzontal.
No?
Sí. Aquest és una de les qüestions, precisament, que costa de portar a les grans empreses.
Sí, treballa en equip. Això realment és treball en equip. El treball en equip no és juntar al voltant d'una taula a 8-10 persones.
En una reunió.
En una reunió, teòricament, perquè tothom aporti les idees, que la primera idea que deixen algú, els demés, o alguns dels demés, ja se'l miren amb mala cara, amb el qual aquella persona diu, jo aquí no dic res més en tota la reunió, no sigui cas que sortint d'aquí em passi alguna cosa, i anem avançant, perquè la reunió serveix per donar la raó al convocant de la reunió, que en el fons és per la qual ha fet la reunió, és a dir, per major i glòria meva, que jo sóc generalment doncs un dels responsables, sí, i tinc tota una claca que està aplaudint al meu voltant.
Per reformar les meves conviccions, i si pot ser la meva autoritat, i els altres
això,
per guardar.
Això és lideratge.
Això és lideratge, això és lideratge, sí senyor.
Però escolta, en quants llocs...
Del dolent, però...
En quants llocs no heu pogut anar en què us puguin dir, miri, escolti'm, nosaltres fem una reunió cada setmana, bueno, el divendres o dilluns per començar els objectius, no sé què, abans tal i a tal hora establert i tothom ha de presentar, no sé què, quantes vegades us ho deuen haver dit això, aquest com un dels...
Moltes. Puc posar un petit exemple?
De la mateixa manera que devem trobar algú que digui, miri, escolti, les reunions no serveixen per res. Si algú s'ha de dir alguna cosa, doncs es troba i tal, i es parla. Un petit exemple.
Vinga. Un petit exemple d'una empresa d'un cert volum, 200 persones, ara 100 i escaig després de la crisi, que diferents departaments feien una reunió cada matí a peu dret de 10 minuts. I no hi havia manera de que es posessin d'acord. Comentant el tema, jo els vaig dir, ja us assabenteu del que esteu parlant? Diu, no. Diu, perquè estem en un lloc que hi ha molt soroll i el que està darrere no se n'assabenta del que està parlant l'altre. Fantàstic, és un element de comunicació de reunió molt important. Els vaig dir, doncs, per què no us plantegeu fer-ho dins d'una sala tancada? Doncs ho farem. I a partir d'aquí diu que els resultats són millors. A veure, si una cosa tan...
De sentit comú.
Tant de sentit comú. Si tu estàs parlant amb 4 o 5 persones, és a dir, que hi ha un volum més o menys gran de persones, i hi ha un soroll extern, degut a la indústria que era considerable, és de sentit comú de dir, doncs anem a un lloc que no hi hagi soroll. No?
Algun exemple en aquest àmbit de la reunió, Joaquim?
A veure, jo crec que això us hi haureu trobat. I la pregunta típica és, i per què ho feu així? Perquè ho hem fet sempre.
Clar, sí, no? Sí. La rutina.
Aquesta és, jo crec, una mica la resposta habitual davant d'aquestes situacions que, vistes des de fora, són de pur sentit comú. No? És així.
Uh-huh. Perquè vosaltres, Maria, us reuniu quan us heu de reunir.
A la fotocopiadora. Sí, o quan terminem les classes,
si no,
i parlem...
Això és un clàssic.
Sí. No, i parlem, sí, dels alumnes, de com són. I després
clar.
Jo parlo amb cada professor.
Està clar.
Vosaltres aquí a la ràdio teniu la sala de reunions a baix, oi? Sí, on hi ha la cafetera...
Sí. Nosaltres, el que trobaríem aquí difícil és un espai per no trobar-nos. I això també ajuda molt, més del que sembla. Estar en un lloc on d'una forma, en aquest cas volguda, però obligada, et trobis amb tothom sempre. Diguem-ne que no passi dient que no et trobis amb tothom. Susana, l'agenda de l'ADEC, perquè hem arribat gairebé a les 11.
Doncs fem un breu repàs a l'agenda d'actes de l'ADEC. La propera setmana, el dimarts dia 22 de març, fem una sessió ADEC amb el títol Tècniques del Gel Management, la gestió eficient del sector de l'hostaleria.
Sona bé això també.
Ho realitzem a les 7 de la tarda a l'Associació Social de l'ADEC de Vilanova i com a ponent comptem amb la senyora Natàlia Matas, consultora. El dijous, ja 24 de març, el col·lectiu de dones d'empresa realitza una sessió de Speed Networking, una trobada comercial. Es realitza a les 5 de la tarda a l'hotel de Sitges a Sant Pere de Ribes. I per finalitzar la setmana, el divendres, dia 25 de març, fem una nova sessió dels veïns de l'ADEC. En aquesta ocasió comptem amb el senyor Salvador Casals, gerent del Casal de Vilafranca, societat la principal. Es realitza a primera hora del matí a les 8:30 a l'Acció Social de l'ADEC de Vilafranca. Com sempre, tota l'actualitat de l'agenda d'actes de l'ADEC i de la formació que ofereix l'ADEC la trobareu a www.adec.cat.
Maria, gràcies.
De res, a vosaltres.
Joaquim, gràcies. Joan, gràcies.
A vosaltres.
Són les 11, tornem de seguida.
Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.